Avui llancem a l'aire una gran pregunta, d'aquelles que no vol respondre ràpid. Parlem d'Europa, però de quina Europa? La Universitat Internacional de la Pau enceta avui el primer semestre del curs 2012-2013 amb les nits temàtiques que tindran lloc un cop al mes i, com és costum ja, a la Casa de Cultura. Les sessions debatran quin és el futur d'Europa que volen els ciutadans d'aquest continent. Per saber més d'aquest programa ens acompanya el membre de la Unipau, periodista i professor de la Universitat Autònoma de Barcelona, José María Preceval. Molt bon dia.
Molt bon dia.
I benvingut al Sant Cugat, a fons, per tenir-te aquí.
Molt agraït.
Enguany, en aquestes nits temàtiques, heu fet una cosa inèdita fins ara. En lloc d'escollir quatre temes diferenciats per quatre mesos que té aquest semestre, només he escollit un, Europa. L'heu dividit en quatre parts, però el tema és Europa. I està clar que Europa ara mateix passa per un moment, diguem, decisiu i històric.
I que cal parlar-hi.
Exacte. Llavors aquest és el gran motiu, entenc, la situació que viu ara mateix a Europa.
Sí, situació política, situació econòmica en primer lloc i la sortida política que caldria fer i que cal parlar-hi.
La sortida només és política?
I jo crec que sí, que la solució de la crisi econòmica és política. Però això ja en defineix. No és qüestió de dir la fi de la cosa, no? És qüestió de debatre. I jo crec que hi ha moltes Europes. T'has dit, per això hem dit, quina Europa? L'Europa del capital, l'Europa de la cultura, l'Europa dels ciutadans, l'Europa mil·lenària que tenim i que és algunes vegades és com un pes a sobre, no? O una altra Europa.
En aquest sentit, dius que la solució és política, llavors sovint es pensa, li passa al poble d'Europa, que decidir pel que fa a Europa queda com una mica gran a vegades. Només tenim aquestes eleccions del Parlament Europeu que es prenen una miqueta la lleugera.
Exacte.
I llavors la gran pregunta és, la capacitat de decisió del ciutadà europeu és real?
Cap ni una. La capacitat que tenim els ciutadans europeus per controlar el que decideixen cada cap de setmana la Merkel i el senyor Rajoy, no, ninguna.
Clar, és que aquesta és la cosa, o sigui, en teoria hi ha
Perquè aquestes persones decideixen coses que la Merkel va dir al senyor Rajoy i jo no he votat a la senyora Merkel.
Exacte, aquesta és la cosa, Merkel ha agafat les rendes.
Ah, però per què? Perquè l'han deixat, no? Perquè hi ha uns ciutadans europeus que han deixat les decisions en una élite política que ha decidit parlar entre ells, no? Però sense cap interès. Hem tenit un cop d'estat claríssim a Itàlia, no? Com comprendràs, Berlusconi no era el meu home, no? Però és evident que Monti ha entrat per una decisió exterior a Itàlia. Hem tenit una intervenció absolutament militar a Grècia, no? Estem vivint una situació autènticament que, com a historiador, jo sóc historiador i jo estic dient que llibres i que congressos farem durant 1000 anys sobre aquesta situació, però evidentment és una situació catastròfica.
Entenc llavors que el paper que ha de jugar a Europa no és aquest intervencionisme que estem comentant ara mateix.
Jo crec que intervencionisme, com mínim, que jo pugui votar l'intervencionisme. No?
Exacte.
És ahí la qüestió. Jo crec que Europa se llena la boca de democràcia, no? La paraula democràcia a Europa, la nostra élite política parla constantment d'això, però falta molta democràcia en Europa. I falta poder i poder del Parlament d'Estrasburg.
Parlem de... Que dius que falta democràcia i ara fa una setmana li van donar el Premi Nobel de la Pau a la Unió Europea.
Sí, però jo no sé si se l'han donat perquè és un malalt, un enfermo terminal, eh? Jo, sincerament, és una mica ambigu el premi. Per què? Encara no sé, eh?
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do, a veure com evoluciona aquesta concessió i potser fa canviar alguna cosa o no.
Jo crec que la solució vindrà dels ciutadans. Els ciutadans, a la fi, esclatarà Europa i estarem molt contents a unes potències impressionants, perquè està Xina, Estats Units, Brasil, la Índia, és a dir, són gran potències mundials, i nosaltres o estem units en una Europa, no l'Europa qui parla Merkel, Hollande, no, una Europa amb un Parlament, amb un govern, amb un president, i evidentment amb una reducció de poders dels parlaments i de les sobiranies nacionals, és evident, no?
Parlaves d'aquesta competència amb els Estats Units, amb la Xina, amb la Índia, amb el Brasil. Caldria que Europa s'unís, que tendís cap a uns Estats Units d'Europa?
És evident, però és la solució de José María Perceval, de Convendit i de Giddens i de molts dels llibres que parlarem, evidentment. Convendit acaba un llibre que es diu Debut l'Europa, com ho diria? En pie l'Europa, no? Fa una setmana, no? Evidentment que hi ha persones que van per a ver més, que van per a aquesta solució. Hi ha altres que neoliberals que pensen, no, això és solament un mercat i Cameron, no? I la línia anglesa, no?
Clar.
I hi ha altres que diuen que està molt millor que estem cadascú al Pairo, no sé. Discutirem tot això, però de totes maneres, si hi ha una cosa, quan Hu Jintao, el xinès, va dir, bueno, jo pagaré la deuta d'Europa, va tenir que vindre país per país.
Que no pot anar a un lloc i
no pot anar tot. I on van a demanar? O a una banca europea per pagar la deuta europea, jo me'n quedo 30%. Els xinesos són els banquers de Clinton, diu,
sí,
no? El nostre banquer, la Xina, no? Tenen diners. No va poder.
Clar.
Això és una significació clara de que Europa no té una consistència.
Llavors, tu apostaries per aquest camí, perquè Europa es convertís en uns Estats Units d'Europa, però sí. És el que apostaries, però creus que la tendència és aquesta o estaries cada cop més a la cessió?
No. Els polítics parlen, però després diuen, ceder competències, no. Han de ser els ciutadans qui demanen i que una revolució, una... Per primera vegada es parla d'una vaga europea, no?
Uh-huh.
Això és positiu. Coses europees. Europa ha estat un continent que ha estat en guerra civil tota la seva història, no? Ara, afortunadament, excepte Iugoslàvia, que ha estat un cas monstruós, no? Que Europa ha demostrat que no tenia poder, i que a la fi el germà americà ha vingut amb els seus bombarders a solucionar Kosovo, no? Evidentment, impotent ante una situació. Però, a part d'això, Europa no nos maté. Bueno, està bé. Com mínim, està bé.
És un avanç,
no? Ara l'altre és coger el poder los europeus, i ja està.
Quatre sessions les que tindran aquestes nits temàtiques, dividides en quatre blocs: política, economia, societat, i aquest vespre a les 8, cultura. Hi sereu tu i en Jordi Casas.
Jordi Casas, sí, debatirem.
La idea és això, agafar dos punts de vista diferents.
No exactament diferents, perquè, no. Però evidentment, entre Jordi Casas i jo, entre el llibre de Fontana i el llibre de Steiner, que jo parlo, hi ha diferències, no? Fontana és un economista, historiador, clàssic, afronta la idea de la cultura europea d'una perspectiva social. I Steiner és un personatge més ideòleg, el ve de la lingüística i parla d'una Europa cultural que domina a l'econòmica.
Exacte. Entenc que aquesta dinàmica serà la de cada sessió.
Sí, seran dues persones que parlaran de la seva lectura d'un llibre de Habermas, de Giddens, de Senberger, per debatre, i evidentment amb el públic, que és fonamental, no?
També podré dir la seva al públic, això.
Evidentment. Evident. De la seva. És que sense que nosaltres com diria jo, lo intentemos.
Exacte. Unes nits temàtiques, com dèiem, era això. Aquest any és el primer any que només es centra el tema en una...
Però jo crec que és un tema molt important i que crec que va interessar a la gent.
Això seguríssim. De fet, ja ha tingut èxit a les anteriors edicions de les nits temàtiques. Repetirem.
Repetirem, esperem, i millor.
Això seguríssim, això molt segur. De fet, ara vam tenir la reunió Rajoy i Merkel, sembla que el rescat de l'estat espanyol està a ser el galop. Parlem d'un altre cop d'aquest intervencionisme.
Sí, està costant molt que no siguin rescatats. Ja fa dos mesos que està en línia, que cada vegada, i és de nosaltres, és euros per ciutadà. Tu, estem pagant una crisi que nosaltres no hem provocat. És evident, no? Que la vivim com a espectadors és fantàstic. La primera crisi que el públic la mira a la tele, a la ràdio, que vivim com a espectador i a la fi tenim que pagar tot. És una situació monstruosa, però...
Difícil, això és seguríssim. Parlàvem abans d'aquesta unió o separació d'Europa en diferents estats. Ara mateix tenim el Regne Unit aquesta situació inèdita des de fa bastant de temps en un país com Regne Unit, que és el referèndum d'independència d'Escòcia. També tenim sobre la taula, encara que tot està molt més verd...
No, tenim tres referèndums en perspectiva, és clar.
Exacte.
A Anglaterra, com Escòcia, el flamencus nosaltres aquí, a Catalunya. És evident que tindrem referèndums. La qüestió és que aquesta setmana ja està, jo ahir llegia el Le Monde un article molt orientat que posava la situació. Legalment no hi ha una legislació sobre això, però evidentment Europa adaptarà la legislació a la conseqüència que s'adopti finalment. La qüestió és que paradòxicament a la fi del segle passat havia una llei que era molt perillosa, quasi la mateixa que va utilitzar el senyor el president americà en la secessió nord-americana.
Ara no sortirà
millor. Sí, el
Lincoln o Washington?
Lincoln. Sí. És a dir, la qüestió és que no havia cap sortida per separar-se d'Europa. No, es va eliminar. Anglaterra la va demanar, perquè Anglaterra, tu saps que està una mica como, un poco com Rajoy, a la gallega. No sabemos si està. Per arriba, sube o baja o se entra fuera, ¿no? Que jo crec que a la fi, durant un temps estarà fora, Anglaterra. Sí. Aleshores seran diferents, perquè Anglaterra va estar fora i potser Escòcia estigui dintre.
Ostres.
Ah, per què no?
Situació nova.
Per què no?
Clar.
I la situació del flamenc és totalment diferent. Cada situació és diferent. La situació del flamenc estan ja molt separats dels balons. No?
Exacte.
Ja fa molt del temps. Estan absolutament separats. És com una situació de les oficines, la llengua, en cada... I la situació aquí és una mica... és bastant diferent a Escòcia i se plantejarà d'una forma diferent. Fora d'Europa, això són tonteries. Són amenaces, que fi. Està bé que es diuen, perquè la classe política les dirà i se diran moltes meravelles. Però és una situació diferent. I jo crec que és independent d'Europa. De totes maneres, jo crec que Catalunya independent o dins Espanya té que plantejar-se la pèrdua de sobirania davant un Parlament Europeu.
Caram.
Això és la qüestió. I Espanya evidentment, ja l'ha perdut. Fa un any que hem canviat la Constitució. Jo crec que es podria fer la història de la sobirania espanyola des del 1808, la Constitució del 12, no? La de Cádiz, no?
Sí, clar.
Fins a l'any passat, quan Zapatero i...
Sí, va ser l'any passat. Sí,
l'any passat. Ahir va acabar.
Tela.
No? Perquè, evidentment, es va canviar en una nit una cosa que tots els dies es diuen que és sagrada, la Constitució. La Constitució no és sagrada, les Constitucions són humanes, les fan les persones. Per no? tant, poden canviar. I les canvien les persones. Ja està, no?
José Maria, ja que tenim aquí, estem repassant una miqueta l'actualitat política del moment. Aquest cap de setmana tenim eleccions a Euskadi i a Galícia. Com canviarà això el mapa ara mateix?
Res, Galícia és, guanyarà, no sé, però no sé en què situació el PP, no? Ja està utilitzant un arma que ha estat fundamental, durant molts anys la dreta espanyola ha tingut dos arguments fantàstics per guanyar. Un, els immigrants, un altre, els catalans. No? I aleshores era una mica difícil dir que la crisi la culpa la tenien els immigrants, no? Perquè la banca a París estava una mica per davant, no? I els catalans pues, també una mica difícil. Ara ja tenen una mica, ja tenen un argument. Ara no crec que tu per la teva salut et regardis Intereconomia, no? Però Intereconomia diu dia sí, dia no, que la crisi augmenta això d'aquests baremos que xup, xup, van sumen i baja. És culpa dels catalans.
Ai, Déu.
No? Aleshores, sí, l'argument ha tornat. Jo no sé què efecte va tenir a la selecció a Galícia, però serà molt fantàstic en les pròximes eleccions per atacar els socialistes, això, tot això, no? Bueno, no sé. En Euskadi, pues, parece que la situació va canviar, no? Que hi haurà una nova aliança, no? De PNV i Bildu, ja està, no?
Déu-n'hi-do, tenim una situació ara mateix, diguem, apassionant, encara que ho vivim com a espectadors, però vaja...
No, però apassionant.
Això segur, això
segur. En la voz usted diu, vivimos en tiempos interesantes.
Doncs, temps interessants on també podem dir la nostra, per exemple, en aquestes nits temàtiques de la Unipau a la Casa de Cultura, comencen avui, amb una ponència sobre cultura, amb José María Percebal i amb en Jordi Casas al capdavant d'aquesta ponència. L'entrada es lliure, només hem d'avisar a la Casa de Cultura que assistirem i així de fàcil. José María Percebal és membre de la Unipau, historiador, periodista, professor de la Universitat Autònoma de Barcelona. Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Gràcies. I que vagin molt i molt bé aquestes nits temàtiques. Moltes gràcies.
Gràcies.
Segueix-nos a internet, Facebook, Sant Cugat a Fons, Twitter, a Fons Cugat i correu electrònic a fons@cugat.cat.